Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La persecució de l'alcaldessa de Colau cap als vehicles a motor viu un nou capítol. Ara planeja fer pagar a les motos que estiguin estacionades a la vorera. Es tracta d'una de les mesures contemplades en el Pla de Mobilitat Urbana, que pretén en poc més d'un any que una de cada quatre desplaçaments que el 2018 es feien amb moto o cotxe passin a fer-se amb mitjans de transport sostenibles, ja siguin bicicleta, caminant o amb transport públic. Bona tarda, soc Carlos Alçada, i tot i que encara no s'ha pres cap decisió en ferm, l'Ajuntament planeja impulsar per a les motos una zona blava similar a la dels cotxes, però amb l'objectiu final d'expulsar-les progressivament de les voreres i també de la ciutat. Als carrers de Barcelona hi ha avui en dia uns 350.000 motoristes, i aquest matí hem trobat les dues cares de la moneda quan hem sortit a preguntar. Els caminadors i ciclistes ho veuen molt bé que s'expulsin les motos de les voreres, mentre que els motoristes es queixen d'aquesta persecució, aposten per la convivència entre motoristes i vianants, però denuncien que no tenen lloc per deixar la moto. És així, Sergi Tor.
I per això s'aparca les voreres, i aquí ara està el conflicte. L'Ajuntament insta a utilitzar els aparcaments subterranis i es planteja com a mesura de pressió una taxa de pagament a l'exterior. Els motoristes consultats per Cope Catalunya i Andorra refusen la possibilitat d'un nou impost. José treballa en moto i és contundent.
Opino que són uns ladrones porque están robando por todos lados. Porque ya que nos quitan sitio, aparcar, historia, de que aparca más las de alquiler que los que estamos trabajando, a ver dónde la aparcamos. Yo trabajo con la moto.
Barcelona lidera l'ús de la moto. El bon clima i la rapidesa han provocat un impuls en la seva utilització. Substitueix i complementa el cotxe. Ara el model es vol canviar. Les motos s'obren. Transport públic i caminar és l'alternativa. El president de Catalunya Camina, Emeka Okpala, parla a Cope Catalunya i Andorra que és necessari un canvi de model.
És veritat que la motocicleta ha donat molt de servei a la ciutat en una època en què la ciutat tenia molts cotxes, però ara que tenim alternatives, amb una millor xarxa de bus, amb una millor xarxa de carrils bici, no? amb carrers més amables per anar a peu, ens hem d'anar plantejant cap a quin model de ciutat volem anar. No?
I aquí està el gran debat, l'eficàcia i freqüència del transport col·lectiu a Barcelona ciutat. Mario, motorista de Barcelona, parla de temps actual.
A Barcelona no hi ha alternativa bona. Jo tardo des de mi casa fins al treball 45 minuts en transport públic i en moto 12.
I la pregunta és clara, és una opció real caminar en una gran ciutat i arribar a temps? La Universitat Oberta de Catalunya està fent un estudi per determinar els usos dels vianants. Les primeres conclusions són sorprenents. Albert Soler, impulsor del treball a Cope Catalunya.
Han pogut analitzar nou barris de Barcelona i en aquest cas el resultat poder seria que els barris més cèntrics, més turístics, doncs el barri gòtic, Sant Pere, Santa Caterina, sí que han vist una disminució de la caminabilitat. Però el que sí que és interessant que han vist un augment. Sants, Sagrada Família, han vist Sarrià, Sant Gervasi, han vist que hi ha hagut un augment de vianants.
I és que la mobilitat de cada barri és diferent. A disposició de cotxe privat i amplitud de les voreres determinen. Emeka Opala destaca barris amb dificultats.
Barris de muntanya, zones menys endreçades, on una moto mal aparcada a la vorera pot generar que una persona no es pugui desplaçar.
L'Ajuntament assegura que no hi ha marxa enrere i treu un altre argument als accidents. 15 motoristes han mort aquest any a la ciutat. Un 53% de les víctimes mortals amb 10 anys conduïa una moto.
Ja ho heu escoltat, l'alcaldessa Colau continua la seva particular creuada contra els vehicles de motor i vol que en poc més d'un any, un de cada quatre desplaçaments que el 2018 es feien amb cotxe o moto passin a fer-se ara amb mitjans de transport sostenible. Per ella és la bicicleta, caminant o transport públic. Ara la moto i els motoristes tornen a primer pla d'actualitat perquè la senyora Colau els continua tenint entre cella i cella. Els vol fer pagar per aparcar a les voreres. Volem parlar amb un barceloní i un motero de tota la vida, el senyor Alberto Fernández Díaz. Senyor Fernández Díaz, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Molt bé, aviam, m'imagino que no estaràs passant gaire d'acord amb aquesta proposta de fer pagar les motos que estiguin aparcades a les voreres. Sobretot, Alberto, quan no hi ha places de motos a la calçada, no?
De cap de les maneres, perquè l'Ajuntament l'any passat va habilitar al voltant de 8.000 places d'aparcament per a motos a la calçada. Si tenim en compte de que a Barcelona hi ha més de 300.000 motos i ciclomotors, això significa que han de passar més de 30 anys perquè les motos puguin aparcar a la calçada. O dit d'una altra manera, els motoristes joves d'avui hauran d'esperar a ser avis perquè, d'acord amb les previsions de la senyora Colau, algun dia puguin aparcar la seva moto a la calçada.
Clar.
I, per tant, jo rebutjo aquesta possibilitat perquè no hi ha alternatives. Dos, perquè per garantir una qüestió que jo estic totalment d'acord, i és que les voreres són per als vianants. i per tant no pot haver-hi la possibilitat o la realitat, com malauradament succeeix, que hi hagin voreres en les que els vianants no sempre poden passar perquè hi ha motos que bloquegen el pas. Però per això hi ha una ordenança que diu que no es pot aparcar una moto en voreres més inferiors a 3 sí. metres, i per tant, doncs el que s'ha de fer és complir l'ordenança o fer prohibicions expresses on, si la vorera és més àmplia de 3 metres, malgrat que la moto podria aparcar, però hi ha aglomeracions de vianants, també es pot senyalitzar d'aquesta forma. I, per tant, és factible garantir doncs, aquest suport a la moto, perquè és una eina de mobilitat de la nostra ciutat essencial, amb el dret que tenen els vianants de poder passejar tranquil·lament per les voreres.
A més, són mesures que, si es posen en pràctica, són mesures poc consensuades, poc parlades, no s'ha parlat ni a nivell polític ni tampoc amb les associacions de motoristes que hi ha a Barcelona. No se'ls demana opinió absolutament en res. És una política de fets consumats, com actua la senyora Colau, oi?
És que, en efecte, després de la cotxefòbia de la senyora alcaldessa, ara ens toca als motoristes la motofòbia de la senyora Colau, que en lloc de preocupar-se pel fet de que a Barcelona cada cop hi ha més accidents en què estan implicats motoristes i que s'ha disparat la sinistralitat i les morts en accident de motoristes a la nostra ciutat. En lloc de preocupar-se, per exemple, d'un bon manteniment de la via pública, se'n recorda allò que vaig batejar fa anys, allò del Barcelona, perquè a Barcelona havia moltíssims batxes i doncs, la pavimentació també és un defecte. O, per exemple, coses que no se permeten a Barcelona i que són realitat a la resta de ciutats espanyoles, que és que les motos puguin circular pel carril bus. Jo puc entendre que una moto no vagi pel carril bus si afecta la velocitat comercial del transport públic. Jo puc entendre, però no és el cas. Fins i tot a Barcelona hi ha carril bus on poden circular les bicis, però en canvi la moto no ho pot fer. Per què no? Si no perjudica la velocitat de l'autobús comercial o del taxi, que li hem de donar sempre tot el suport que sigui possible, el màxim de suport. Però tu te vas a Madrid, a Sevilla, a València, etc., i et trobes que les motos poden circular pel carril bus. És un element de mobilitat i també de seguretat als turistes i també a altres ciutats europees. En canvi, la senyora Colau a Barcelona
ho prohibeix
amb aquesta motofòbia que té, i ni tan sols ho accepta en prova piloto, per exemple, a la Gran Via, on hi ha no un, dos carrils.
Sí.
Per als bus, el taxi i també per les motos.
Tot això que estem parlant, Alberto, forma part d'aquest pla de mobilitat que la senyora Colau vol posar en marxa i que pretén, entre altres coses, doncs, que vosaltres, els motoristes, deixeu la moto a casa i aneu en transport públic, que hores d'ara, lamentablement, és molt deficient i és molt poc fiable, no?, per arribar a temps a la feina o on sigui. Vull dir, millorem el transport públic i, a lo millor, tots plegats el podem agafar, no?
Abans de prohibir o restringir, dona una alternativa, i és el que no n'hi ha per a motos i tampoc per a cotxes. I la seva alcaldessa el que fa, senyora Colau, el que fa és el més fàcil, que és prohibir, restringir, limitar i, evidentment, sancionar i multar, perquè posa la mobilitat i la disciplina vial i la seguretat vial al servei de la recaptació, que aquest és el veritable objectiu. I així recapta doncs 132 milions d'euros anuals únicament a Barcelona per un recàrrec que li posa bens immobles, que teòricament ha de finançar serveis metropolitans, però en realitat el que es va definir aquest recàrrec a l'IBI, els impostos municipals, era precisament per finançar el transport públic. Ens fan pagar l'impost de circulació caríssim, a les zones blaves i verdes continua recaptant més de 35 milions d'euros a l'any, la grua continua sent un negoci rodó per l'Ajuntament amb 16 milions d'euros de recaptació a l'any. Tenim la grua, la segona més cara de tota Espanya, i que jo crec que, a més, podria ser il·legal, perquè, com a tota tassa, ha de cobrir el cost del servei. I si tu un dia crides a una grua per retirar el teu cotxe, et costarà molt més barat que el que et costa la grua municipal. I, per tant, estan obtenint beneficis amb el servei municipal de la grua. Tot plegat, doncs, confirma això que t'explicava.
Aquest afany recaptatori que hi ha a l'Ajuntament.
La recaptació municipal per damunt del que ha de ser la seguretat vial, la disciplina vial, una efectiva mobilitat, etc. I fa el que és fàcil, que és prohibir o fer pagar per tot, o multar, i no fa el que està obligat, que és oferir alternatives, en aquest cas, un bon servei de transport públic.
I sense tenir en compte que la moto també és un mitjà de transport que diuen, i està comprovat, que és el que menys contamina i el que més descongestiona les ciutats i els carrers, veritat?
Si és que aquestes 300.000 motos i ciclomotors que hi ha a Barcelona, si es quedessin a casa i fossin substituïdes per un cotxe o el transport clar. Públic, no hi hauria capacitat d'absorció ni el transport públic ni hi ha els embussos que hi ha a la nostra ciutat ja. Imagina't el que seria si totes les motos passessin a un altre tipus de mobilitat. Clar. I per tant, és que és imprescindible. I això no és incompatible, ho reitero. Aquest suport imprescindible amb les motos, amb el carril bus, amb la seva seguretat, etc., no és incompatible amb l'obligació que té l'Ajuntament d'exigir als motoristes el civisme i el compliment de les normes, que no condueixen amb permeabilitat, amb fent siga-sagues, amb excés de velocitat, fent soroll, per les voreres, perquè hem de protegir sempre els vianants.
Clar. És una qüestió...
Sempre, ningú està satisfet, ni els vianants, ningú, ni els motoristes, ni els conductors de cotxe, etc. I espera't que ara ve doncs, aquest desordre, aquest caos que estan representant els patinetes a la nostra ciutat, perquè també manca una regulació molt més concreta, molt més contundent, per tal de que no s'afegeixi doncs, a un nou problema el que estan generant molts patinetes, perquè els seus conductors ni respecten les normes de circulació, ni molt menys respecten els vianants per les vores.
Molt bé, doncs ja tens per més, Alberto Fernández Díaz, moltíssimes gràcies, esperem que hi hagi, en fi, una sentada entre els motoristes, caminants i l'Ajuntament i s'arribi a una solució consensuada entre tots amb el tema de les motos a la ciutat de Barcelona, aparcament per les motos i les voreres pels vianants. Fernández Díaz, Alberto, gràcies, molt bona tarda.
Bona tarda.
Molt bé, són 2:45, és l'àrea de serveis la que arriba ara mateix. La previsió del temps del Saïd Esbai. Bona tarda, Saïd.
Bona tarda. Avui dijous a Catalunya, cel cobert i a la meitat nord de Lleida, precipitacions localment fortes i persistents a la cara sud del Pirineu i ocasionalment amb tempesta amb acumulacions que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 12 hores. També seran més probables a la resta de l'interior, això sí, de forma més dispersa, ocasional i amb menor intensitat. Temperatures en descens amb 27 graus de màxima a Girona, 26 a Barcelona i Lleida i 25 a Tarragona. A més, al Pirineu, vent de component sud, moderat i també fort, amb ràfegues molt fortes en cotes altes i a la Vall d'Aran, que poden superar els 90 km per hora. Demà divendres esperem cel cobert i al Pirineu Occidental precipitacions al llarg del matí amb probabilitat que a la cara sud siguin fortes i persistents. A la resta, més de forma dispersa i també amb menor intensitat. Temperatures en ascens a la meitat sud, arribant als 28 graus de màxima a Girona, 27 a Barcelona, 26 a Tarragona i 25 a Lleida. A més, també al Pirineu, vent de component sud de fluix a moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sàpiguem com està la xarxa viària amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. A aquesta hora, de moment, el trànsit encara es manté força fluid, amb poques complicacions, poc volum de circulació en general, i, per tant, sense cues o afectacions especials. Si parlem més d'intensitat, el que és el tram de Pola Nova a la Barceloneta, a la ronda litoral, en els dos sentits de la marxa, i la zona entre Sant Gervasi i Vallcarca, a la de dalt, en sentit Besòs, també de forma puntual, la C58 a la zona de Badia o l'autopista P7 a Barberà en direcció al sud. És tot de moment, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fa por sortir pel carrer. Aquesta és la queixa i la denúncia dels veïns del barri del Raval de Barcelona. Avui es manifestaran per exigir solucions a l'Ajuntament i més presència de Mossos d'Esquadra. Narcopisos, prostitució, sense sostre, malvisquem pels carrers i baralles són el dia a dia d'una zona de la capital catalana que s'ha anat degradant els últims anys amb brutícia i, sobretot, molta misèria. Els veïns han dit prou, com li ha explicat la Cristina a la Clàudia López.
Avui parlem amb la Cristina, una veïna del Raval de tota la vida, que assegura que mai havia vist una situació com la que s'està visquent actualment en aquest barri. Aquesta veïna assegura que, tot i que la situació és complicada des de fa 7 o 8 anys, arrel de la pandèmia la situació s'ha descontrolat i a nivell personal és molt complicat de gestionar.
La seguretat, sobretot, perquè bueno, jo sempre he portat les meves petites cosetes, no? Una cadeneta, el típic, un rellotge i tal. Jo ja fa pues, més de 2 anys que no porto res.
La Cristina explica que els problemes al barri han empitjorat arrel del centre d'atenció a la drogodependència Baluart, on les persones drogodependents hi acudeixen regularment.
Però és evident que no funciona quan tu tens allà un lloc de no funció i tots es punxen a fora, no fumen croc a fora, o sigui, alguna cosa passa. I nosaltres a casa, bueno, per als cafès al voltant, tenim bueno, doncs, la tirada de punxant-se, es punxen a tot arreu, es punxen al coll, si no hi arriben, es punxen, li punxen un altre, s'ajuden a punxar-se entre ells.
Aquesta veïna assegura que la situació és insostenible fins al punt de plantejar-se si marxar o no del barri.
Jo, a més, ahir, per exemple, m'ha arreglat el pis. Jo no vull marxar, si és que a mi m'agrada la meva zona, és que he viscut sempre. I, clar, a mi m'ha ferrat, i és el que t'he dit, que hi ha moments que sí que tinc barallat amb mi mateixa. De marxar.
Els veïns exigeixen solucions i per això avui està prevista una manifestació davant del cas Baluart a 8:15 de la tarda.
Unes altres molèsties són les que han de suportar des de fa una pila d'anys els veïns de l'edifici ocupat de Can Vies, al barri de Sants. Festes, crits, baralles, sopars a l'aire lliure i sense fi són les activitats habituals dels ocupants d'aquest immoble i que tenen en peu de guerra els veïns de tota la zona. Uns veïns que ja no saben què fer perquè l'Ajuntament i l'alcaldessa de Colau els faci cas. I és que només una intervenció municipal, recordem que l'edifici és propietat de l'Ajuntament, es podria acabar amb l'incivisme dels ocupes de Can Vies. Amb ells ha parlat el Guillem Campàs.
Festes de fins a 9 hores, sopars amb més de 50 persones fent xivarri i la impossibilitat de descansar la nit són algunes de les conseqüències de la mala gestió de l'edifici de Can Vies que segueix sent el centre de polèmica al barri de Sants. Ja són molts anys en què els veïns es queixen de la situació dels ocupes que hi ha i n'estan farts.
La situació que se da en Can Vies és una situació de poco o nada descanso según los días de los vecinos de alrededor. Hacen fiestas cuando quieren. Voces, música alta i la policia no viene, no actua.
Els veïns del barri reclamen mesures per tal d'augmentar unes hores de descans que avui en dia s'han vist minimitzades per la quantitat de gent que s'agrupa a l'edifici i el soroll que provoquen. Alguns dels afectats han enviat queixes formals a Albert Batlle, tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, que afirma que a partir d'ara començarà a haver-hi sancions, però a dia d'avui encara no hi ha cap conseqüència. Els veïns del barri estan profundament molestos amb la gestió de l'Ajuntament perquè encara no ha actuat per solucionar un problema greu i persistent. De la mateixa manera hi ha queixes al voltant de la Guàrdia Urbana que lluny d'ajudar a pal·liar el conflicte, no apareix quan se'l reclama.
Todos los partidos nos han dicho que sí, que Can Vies tendría que ir fuera, o por lo menos nos dan la razón de que nos molestan, pero no se está haciendo nada. Y otra parte es que la Guardia Urbana no viene nunca cuando llamamos.
Els veïns resten a l'espera de l'actuació de l'alcaldessa Colau i tenen clar que en cas de persistir la situació prendran accions legals contra els responsables.
Gràcies, Guillem. Muntanyes de deixalles, pudor i moltes mosques. Aquesta és la fotografia dels 13 dies de vaga del servei d'escombraries a l'Alt Penedès i que afecta a 5 municipis d'aquesta zona. Als carrers es poden veure piles d'escombraries, brutícia i també molt malestar entre els veïns, sobretot a Sant Sadurní d'Anoia, la població afectada més gran. Amb els seus veïns, els veïns de Sant Sadurní, ha parlat aquest matí el Guillem Borràs.
Els veïns no donen crèdit i comencen a estar farts amb la situació. La brutícia cada cop s'acumula més als carrers i això ha provocat l'aparició d'arrossegadors, insectes i la proliferació de líquids tòxics. L'Ajuntament de Sant Sadurní es planteja declarar la situació d'emergència sanitària al municipi. Tot plegat és desastrós. El Francisco explica com ho està visquent.
El carrer està lleno de basura. I també hi ha contenedor, ahí está todo lleno, lo han movido, han dejado la basura por afuera, por las calles huele... Bueno, es un desastre.
Els restaurants són un dels col·lectius més afectats. En Joan, de Can Tunis, explica l'impacte que suposa, sobretot, el fet que no reculli la brutícia orgànica.
No s'està fent bé ja des del principi, perquè també ens van treure un dia de recollida orgànica. A un restaurant no pots no poden deixar un dia l'orgànica dintre del restaurant, és impensable.
A banda de Sant Sadurní, la vaga s'extén també als municipis de Sant Quintí de Mediona, Sant Pere de Riudebitlles, Olèrdola i Torrelavit. La Judit treballa a la xarcuteria Cal Micaló a Sant Sadurní, però resideix a Torrelavit, i ha comparat la situació d'ambdós pobles.
A Torrelavit estem vivint bastant més tranquils. L'Ajuntament va ficar uns contenidors perquè els veïns poguessin tirar la brossa d'emergència. Sant Sadurní està més afectat perquè hi ha unes piquetes de l'empresa dels treballadors que estan reivindicant.
La Mancomunitat del Penedès Garraf ja ha obert un expedient sancionador perquè diu que s'estan incomplint els serveis mínims, que són del 50%.
Molt bé, ens situem ara a Aitona, a les comarques de Lleida. L'Ajuntament ha facilitat a 40 veïns de la població un rellotge de teleassistència avançada. Només prement un botó, els usuaris poden alertar algun familiar i parlar-hi si tenen alguna incidència. Guillem, explica'ns com funciona aquest aparell i què diuen els beneficiats.
Doncs els 40 veïns es mostren molt satisfets. Tots són majors de 70 anys i ja han rebut els rellotges de teleassistència avançada que permeten alertar algun familiar si pateixen una incidència només prement un botó. De fet, aquests rellotges també contacten amb el familiar en cas de detectar una alteració en el pols o una possible caiguda. I si ningú atén la trucada, directament s'avisa als serveis socials municipals. Com deia, per ara la seva utilització està deixant molt satisfets els primers usuaris. La Maria Pilar es mostra molt contenta i en destaca la seguretat que li genera.
Aquest rellotge és una cosa de les perfectes. Puc avisar la família, estic molt tranquil·la, estic sola, visco sola, i d'aquesta manera estic més tranquil·la, més segura.
Els dispositius han estat desenvolupats per l'empresa Seniordomo. El seu CEO i cofundador, Àngel Puertas, explica les diferents funcionalitats del rellotge.
Gent inclús que té Alzheimer, si es perd, la pot trobar, no? I llavors, una de les principals innovacions, a més, és que tota l'atenció, vale, es fa de forma automatitzada. Vale? Tenim una eina que està constantment analitzant la informació, o sigui, cada dia està analitzant quasi bé 4 milions de registres. Llavors, això el que fa és que activa un protocol d'emergència connectant per telèfon amb els familiars.
Aquesta és una iniciativa pionera a Catalunya amb una tecnologia que fan servir ja 1.500 famílies a tot l'estat.
T'explico ara que Toni Castejón, portaveu del sindicat de Mossos Safepol, ha opinat aquest dijous que el conseller d'Interior, Joan Ignasi Lena, no ha de dimitir pel relleu de Josep Maria Estela com a comissari en cap, com sí que ha opinat el líder del PSC, Salvador Illa. Castejón ha remarcat que no és un tema del conseller, és un tema de gestió interna del cos. Ara bé, sí que ha instat a la prefectura a actuar legalment contra l'exconseller d'Interior, Miquel Samper, si no pot demostrar les afirmacions que va fer assegurant que hi havia comandaments policials que obstruïen investigacions en curs. El portaveu de Safepol ha titllat aquestes declaracions de gravíssimes. L'honor del cos, ha dit, ha quedat completament tocat. I els sindicats de l'educació preparen mobilitzacions a partir de la setmana vinent per denunciar que la negociació sobre la recuperació de retallades que el plantejaven no avança, segons ha explicat aquest matí el sindicat USTEC. Aquestes mobilitzacions seran unitàries i ja n'hi haurà la setmana vinent, tot i que USTEC no les ha avançat perquè es farà un anunci unitari. El motiu és que la negociació és inexistent, en paraules de la coordinadora d'acció sindical d'USTEC, Eli Periques. Reclamen que es concreti el retorn de retallades en el pressupost de 2023 i que s'avanci en allò sense cost econòmic. Sobre la recuperació de l'hora lectiva, denuncien que el càlcul de docents s'ha fet a la baixa i reclamen recursos per cobrir totes les hores que s'havia pactat. Fem ara una pausa per publicitat i després et parlaré d'aquest núvol de pols africà que està a punt d'arribar a Catalunya.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Pagar 400 euros más de hipoteca todos los meses es asumible. La banca ya estudia aplazar un año las hipotecas a las familias que no puedan afrontar esa hipoteca para ellos.
Cuando la banca mueve ficha es para anticiparse a un posible problema, ¿no? También es verdad que no siempre que la banca mueve ficha es que el problema vaya a ser seguro.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único, porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¡Qué bueno este jamón ibérico!
No ahorres en las cosas que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
25% de regalo para próximas compras en más de 5.000 productos.
70% de descuento en la segunda unidad en más de 2.500.
Y además, 1.000.000 de euros en premios.
Aniversario del ahorro en Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat ha activat un avís preventiu de contaminació atmosfèrica per partícules en suspensió a l'aire per l'arribada d'una massa de pols en suspensió provinent de l'Àfrica i que ha fet empitjorar notablement els nivells de qualitat de l'aire tant a la ciutat de Barcelona com a la resta de Catalunya. El senyor Pau Gómez és ambientòleg. Pau, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, explica una mica als nostres oients què és això d'un núvol de pols africà com el que s'està provant a Catalunya. Explica'ns.
Aquest tipus de núvols pols que ve del Sàhara,
sí.
I depèn bastant de les condicions de vent que hi hagi en cada moment.
Mm-hmm.
Es poden produir més o menys, el més normal per les nostres latituds, és que es produeixi cap allà a la primavera.
Yeah.
Aquesta pols ve del Sàhara, que és el desert més gran que tenim al planeta,
uh-huh.
I és el responsable de la pols a l'atmosfera, de més o menys la meitat de la pols de l'atmosfera de tot el planeta.
Clar. Aquesta pols, poc a poc, va pujant, arribarà aquí a Catalunya, no sabem quan i com. Com afecta els ciutadans i quines precaucions hem de tenir, Pau?
Afecta sobretot a la gent que pugui tenir més problemes respiratoris. O sigui, la pols en si no és tòxica, o no necessàriament no és una pols, diguem, com els contaminants provenents dels fums dels cotxes, per entendre'ns,
uh-huh.
que tenen components que poden ser cancerígens, sinó que normalment és o de tipus mineral, de la sorra del desert, o també pot tenir components orgànics,
uh-huh.
Dels sediments orgànics, de les restes orgàniques que podria haver en el desert. El que passa que, per la gent que té problemes respiratoris, això sí que els pot afectar.
Quines precaucions...
Perdó?
Quines precaucions hem de prendre, en tot cas?
La gent que té més problemes, això, potser el que seria més indicat seria algú de l'àrea de la medicina,
uh-huh.
però vaja, així en general, el que sí que es podria dir és la gent que pugui tenir problemes, asmes, etc., i altres problemes respiratoris, o procurant no sortir a l'exterior, ni fer exercici
clar.
A l'exterior quan hi hagi aquests episodis, o si no, sortir amb mascaretes com aquestes que portàvem durant la pandèmia.
Clar.
Aquestes, les mascaretes aquestes
sí, sí.
De paper que portàvem durant la pandèmia, això uh-huh. ja seria bastant, bastant eficaç.
I escolta, Pau, quines molèsties podem notar quan arribi aquesta pols africana? Per exemple, que ens plogin els ulls, tossir més, com?
Sí, una mica això. O sigui, el mateix que podem notar en dies més ventosos, quan passem per llocs on hi hagi terra,
sí.
que s'aixeca una mica de pols, però això, diguem, però més generalitzat.
Uh-huh. Podem tenir risc també del que ha passat alguna vegada, que això que es diu pluja de fang? Quines condicions s'han de donar?
Depèn de la quantitat de pols que arrossegui el vent, clar.
Uh-huh.
Això s'ha d'estar una mica pendent. La Generalitat, en principi, ja dona avisos i ja va donant mesures de la quantitat de pols, de la concentració de pols que hi ha en el vent.
Uh-huh.
Esclar, i això és bastant variable. Hi ha vegades que n'hi ha més, hi ha vegades que n'hi ha menys.
Clar.
Malauradament, un cop ho tens a sobre, doncs l'únic que pots fer és, si no vols que se t'embruti el cotxe o no vols que se t'embruti la roba, doncs no estendre-ho a fora o no deixar el cotxe a fora.
Clar.
Però més enllà d'això, és una cosa així ocasional. Ja ho hem viscut altres vegades. És fang, però fang, en principi, doncs... Si
s'embruti
el cotxe, ja se m'ha.
S'embruti i ja està.
És una molèstia que altra cosa.
Clar, sí. Tu que coneixes bé el tema, com es produeixen aquests núvols i per què ens arriben fins aquí?
Com deia abans, Això depèn bastant del règim de vents, i com estem situats, els vents, segons l'estació, doncs pugen més o menys, com els anticiclons de les Açores o altres fenòmens meteorològics, o les gotes fredes ara també a la tardor, i fan que aquests vents es quedin més a la zona del Sàhara o pugin cap a Europa fins a l'Europa del Nord, algunes vegades. I segons la seva intensitat, doncs, arribaran més lluny o menys, o portaran més pols o menys. Clar, segons el velocitat del vent, poden arrossegar més pols o menys.
I preguntant-te...
És bastant variable, això. Clar. El que passa que, clar, ara també ens trobem que quan hi ha més períodes de sequera o sequeres més intenses, hi ha més pols disponible i més probable que el vent arrossegui més pols.
Clar. A Pau, preguntar-te fins quan es podria acompanyar aquest episodi de pols sahariana és una mica, en fi, fer-te fer de futuròleg, això és complicat, o què?
Sí, això ja és més tema dels meteoròlegs,
yeah,
que a través dels seus models poden intentar predir, tot i ja sabem una miqueta, diguem, tot i que han millorat molt els models meteorològics els últims anys, tots sabem, diguem, que quan més enllà vols anar, més poc fiable és el model.
Clar.
De tota manera, això, hem d'anar... el que sí que podem fer és estar pendents del que ens diuen els meteoròlegs cada dia per saber com va evolucionant aquesta predicció del curs i de la intensitat del vent i en resultat del núvol de pols.
Molt bé, d'entrada, no preocupa'ns gaire, poder és més molest que no pas una altra cosa, això d'aquesta pols africana que ens arribarà els pròxims dies. Ho hem parlat amb el Pau Còmez, que és ambientòleg. Gràcies per atendre la nostra trucada, Pau, i molt bona tarda.
A vosaltres. Molt bé,
tornem ara mateix a les comarques de Lleida perquè hem trobat una empresa de Bellpuig que ha rescatat del malbaratament 775.000 quilos de fruites i verdures. Els productes han estat descartats per les grans superfícies i els pagesos, els hi costa creure, diuen que els compren producte que haurien de llançar. Explica'ns, Guillem Campàs.
L'empresa tal qual de Bellpuig a l'Urgell, dirigida per Marc Ibós i Oriol Domà, està aconseguint salvar una quantitat de quilos de verdura i fruita elevadíssima que, si no fos per ells, acabaria llançant-se. El que més crida l'atenció és la manera com ho fa i és que es posa en contacte amb els pagesos per comprar alguns productes que ells tenien la intenció de llançar. D'aquesta manera, i vigilant sempre que el producte estigui en bon estat, l'empresa paga per uns aliments que estava planejat malbaratar, de manera que l'operació és favorable per a les dues bandes. En els dos anys i mig que porten treballant, s'han rescatat fins a 775.000 quilos d'aliment descartat per la seva aparença física, tot i que la part interior sigui del tot comestible.
Nosaltres estem intentant donar molta veu al productor i què és el que hi ha tot al darrere per poder fer entendre al client que hi ha una realitat darrere que no és el client el que està malbaratant en aliments, entre altres, sinó que en gran part és el procés de distribució i venda d'aquest producte.
La intenció de l'empresa és conscienciar la població sobre el malbaratament de fruit i verdura per raons estètiques i és que, segons l'Organització de Consumidors i Usuaris, entre un 30 i un 40% de la producció s'acaba descartant. Alguns productes aprofitables podrien ser melons més petits de l'habitual o peres amb taques a la pell. Actualment, tal qual distribueix a més de 2.100 clients subscrits arreu de l'Estat i setmanalment fa enviaments d'entre 1.400 i 1.500 caixes de verdures imperfectes. L'empresa ha passat de tenir una factura de 800.000 euros a 1,5 milions l'any i compta amb 16 treballadors en total.
I ja que parlem d'aliments, et vull presentar una eina que ajudarà a decidir la data de caducitat i la de consum preferent dels aliments a partir de criteris científics. L'objectiu és reduir precisament el malbaratament alimentari. Jorge Abati.
Així és, l'experiència de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries en alguns projectes evidencien que les empreses elaboradores d'aliments sovint no disposen de criteris clars per establir la data de consum preferent. Això provoca que es llencin aliments quan encara són segurs i aptes pel consum. Per posar-hi remei, l'IRTA ha posat en marxa un projecte que es diu Best Date. COPE ha parlat amb la Maria Dolors Guàrdia, investigadora de l'àrea d'indústria alimentària de l'IRTA, i ha explicat en què consisteix aquest projecte.
Doncs el projecte tracta de desenvolupar una eina que ens ha de permetre, quan tenim un aliment, de decidir si aquest aliment ha d'anar marcat amb una data de caducitat o bé amb una data de consum preferent.
Guàrdia assenyala que les indústries alimentàries també poden ajudar a la sostenibilitat dels aliments.
Doncs sí que és important tenir en compte que la indústria alimentària també pot contribuir a augmentar la sostenibilitat, disminuint, per exemple, el que és les pèrdues en la cadena alimentària, però després també en evitar aquest malbaratament.
D'aquesta manera, el projecte Best Date estarà disponible a partir del 2024 i comptarà amb diferents idiomes com el català, el castellà i l'anglès.
Joan Ballori, bona tarda.
Hola, bona tarda,
aquí,
Carlos.
Aquí, res, 10 minutets, Esports Cope, avui Lliga amb els tres catalans en marxa, eh?
Sí, avui un programa molt intens, perquè no és habitual que els tres equips catalans de primera juguin pràcticament a l'hora, perquè a les 7 juga el Girona, al camp de l'Almeria, amb la baixa de Juanpe. A les 8 juga l'Espanyol, al camp d'Osasuna, l'Espanyol que intentarà fer bona avui la victòria del cap de setmana passat davant del Valladolid. A veure com afecta aquest virus estomacal que s'ha colat al vestidor de l'Espanyol i que sembla que ha afectat a 3-4 futbolistes. I després, a les 9 de la nit, tenim un partit molt important a l'estadi del Camp Nou, perquè el Barça ve del que ve, de les ensopegades davant de l'Inter, de l'ensopegada davant del Real Madrid al Clàssic. El Real Madrid, que ahir no va fallar, va guanyar 0-3 al camp de l'Elx i, per tant, ara li treu 6 punts al Barça a la classificació. I el Barça, amb aquest panorama, rep el Villarreal, que és un magnífic equip, a l'estadi del Camp Nou a partir de les 9 de la nit, amb la novetat a la llista de convocats de Bellerín. Sembla que Xavi retocarà, sacsejarà l'equip i entrarà gent de refresc, segurament als extrems Ansu Fati, Ferran Torres, també sembla que descansarà d'entrada Sergio Busquets, o sigui que veurem una alineació del Barça avui per jugar davant del Villarreal amb força canvis.
Molt bé, també teniu alguna cosa en clau poliesportiva passant pel bàsquet, no?
Sí, en bàsquet pendents del Barça, que torna a jugar avui partit d'Eurolliga, ho farà a la pista del Zalgiris. El Joventut va jugar ahir partit d'Eurocup, va perdre, i l'Uni Girona, bona notícia, havia de remuntar ahir davant del Villarreal per entrar a la fase de grups de l'Eurolliga, ho va aconseguir, va haver remuntada, gran victòria a Fontejau, per tant, és una bona notícia, l'Uni Girona jugarà també aquesta temporada la fase de grups de l'Eurolliga.
Molt bé, doncs d'aquí res, 9 minutets, tot això i molt més. Ballori, bon programa, eh?
Gràcies, fins ara.
I més tard de les 3, a les 7, arribarà la Montse Rodríguez i la seva linterna de Cope Catalunya i Andorra. Bona tarda, Montse.
Què tal? Bona tarda, Garnàs.
Molt bé, veig aquí temes interessantíssims que els esteu preparant a la redacció. Per exemple, el tema dels lloguers de pisos, no?
Sí, és.
Caríssims i pocs, eh?
Sí, mira, la mitjana de preu de lloguer a Barcelona està en 1.000 euros i estem parlant de pisos que, francament, podríem dir infrapisos. L'oferta d'habitatge ha baixat a mínims històrics. La Cambra de Propietat Urbana ho atribueix, diuen, a les mesures restrictives dels darrers anys i de la poca fe que té la gent al propietari de pis a l'hora de llogar pel tema dels ocupes i a l'hora també de cobrar, que tenen grans problemes. En parlarem amb el gerent de la propietat urbana.
I un dia més, bueno, un dia més, perquè és un clàssic també de pràcticament de tots els programes, la factura de la llum, el rebut de la llum.
Efectivament, la nova factura de la llum arribarà al desembre, ja saps que ara és difícil saber què estàs pagant i per què pagues, doncs al desembre arriba la nova factura i avui parlarem de detalls de les mesures per estalviar energia, que s'ha creat l'anomenat bo de justícia energètica per reduir el rebut de les llars, i també es permetrà a les finques amb calefacció centralitzada accedir a la tarifa regulada. Avui s'està celebrant a Barcelona, Carles, la fira d'instal·ladors Efintec, on donaran bons consells i presentaran eines per estalviar a casa nostra. En parlarem avui també.
Molt bé, ho explicaràs a partir de les 7 de la tarda, com també parlaràs de que val la pena anar als mercats municipals, perquè hi ha sempre molt bones ofertes i en alguns els dijous serà un dia important, veritat?
Efectivament, perquè la iniciativa s'anomena la Cistella del Dijous. Començarà la setmana del 14 de novembre, on els mercats oferiran cada dijous els productes d'ofertes a preus especials. I tal com està avui en dia l'economia, això va més que bé, Carles.
Evidentment que va molt bé, estalvia sempre en moments de crisi. Montse Rodríguez, com sempre, t'escoltarem molt atentament.
Gràcies.
Quan siguin les 7 de la tarda amb la literna de Cope Catalunya. Nosaltres marxem. Tanquem així el migdia, com sempre repassar l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra, però la informació, les notícies continuen aquí mateix, com sempre a aquesta hora, Pilar García Muñiz i Àngel Correas et segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.